Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 31 del Mussol Maltès, avui dedicat a l'Argo Winch. Heu sentit l'Argo Winch i, clar, s'us ha quedat cara d'interrogant. Qui és aquest l'Argo Winch, us esteu preguntant, no? Doncs res, us ho explico tot seguit. Però abans hem d'ambientar-nos. I per això, res millor que començar escoltant un tall de Chase Latino, que forma part de la soundtrack d'una de les seves pel·lícules. L'Argo Winch és el protagonista de diverses novel·les, molts còmics, una sèrie de televisió, dues pel·lícules i un joc per ordinador i consola. Amb trames que es mouen dins del gènere de thriller negre d'acció, de grans corporacions empresarials, especulacions borsàries multimilionàries i interessos transfronterers que arriben a complicar fins i tot relacions polítiques internacionals. Però com ha arribat l'Argo Winch a ser el que és? I sempre ha estat així? Doncs no. L'Argo Winch va néixer com l'Argo Vinslav, a Montenegro, una de les repúbliques balcàniques. I quan tenia 2 anys, va quedar orfe al morir la seva mare, la jove Danitza. Danitza mora literalment de misèria després de portar una vida arrossegada d'un lloc a un altre entre Montenegro i Bòsnia. El nomadisme de Danitza no és triat, sinó forçat per les circumstàncies, al ser rebutjada per la seva família després que no hagi volgut revelar el nom de l'home del que ha quedat embarassada. Al morir Danitza, la mare de l'Argo, aquest va a parar a un orfenat i allà el trobarà i adoptarà en Nerio Winch. Ves a saber si en aquell emotiu moment, per un que trobava un pare i per l'altre que tindria un hereu, hagués sonat aquesta música que us posaré ara. Però la seva sonoritat s'hi diu molt amb el que acabo d'explicar. A més, és una peça de jazz de Montenegro, del lloc de naixement de l'Argo, interpretada precisament per la Montenegro Jazz Suite. El títol original de la cançó és Pot onom gorom zelenom, que traduït vindria a ser Sota aquella muntanya verda. Nerio Winch, el pare adoptiu de l'Argo, és un americà de tercera generació. El seu besavi era un emigrant de l'antiga Iugoslàvia que va recalar als Estats Units buscant millor qualitat de vida. El cognom era Vinslav, com el de l'Argo, i va ser l'avi de Nerio qui el va americanitzar a Winch. Això de canviar el cognom era quelcom molt habitual en aquells temps entre els immigrants europeus. Evitaven discriminacions addicionals a les que ja patien i facilitava la integració al país de les noves generacions nascudes ja a destí. En Nerio Winch culmina la consecució del somni americà iniciada pel seu avi i la seva perspicàcia en els negocis li han proporcionat un poder i una fortuna que fa que estigui entre els homes més rics del món. I tot va començar fent el camí cap a Amèrica. If you fly in from Birmingham, you'll get the last gate. If you blew in from Boston, no, you sure won't have to wait. And I'm learning a little more every day about the power of the dollar and the people with white collars and the good old American way. I've noticed I don't get much help when they see my blue jeans. Some slick where the suit walks up, oh, can I help you please? Yes, I'm learning as I gain a little age about the power of the dollar and the people with white collars and the good old American way. And Nerio Winch és el propietari del grup W-Baixa de Winch, un consorci format per més de 600 empreses amb interessos en tots els sectors on hi ha negoci, repartides en uns 60 països i que donen feina a més de 400.000 empleats. Tot plegat mou més de 10.000 milions de dòlars, que està aviat dit. Tot un imperi per un home que, podent-ho tenir tot, no pot tenir fills, i en la cerca d'un hereu és quan es posa a investigar els seus orígens per veure si li queda algun parent al llunyà Montenegro. I és així com descobreix que queda una persona amb el seu cognom familiar, en Largo, un nen petit que està en un orfenat i no triga a adoptar-lo. I per no exposar-lo a les feres amb les que s'ha d'enfrontar a diari en la seva selva empresarial, no li canvia el cognom i el deixa a càrrec d'una parella de confiança, la Hannah i l'Ernst Gleiber, que viuen en una caseta a les muntanyes del Principat de Liechtenstein, el petitó país entre Suïssa i Àustria. Allà, Largo passa una infantesa feliç i al complir 10 anys, per voluntat del seu pare adoptiu, entra com a intern en una escola anglesa d'elit. Per un jove acostumat a viure a la natura i amb persones estimades, les fredes regles de convivència, educació i cortesia que imperen en una escola anglesa li resulten incomprensibles i insuportables. Per tant, així que pot, s'escapa i s'afegeix a una colla d'un circ ambulant on aprèn a llançar ganivets i es va enfortint mentalment amb una vida que no té més horitzó que l'endemà i també s'enforteix físicament muntant i desmuntant els elements del circ, fent feines que requereixen força, resistència i habilitat. Però el propietari, que no veu amb bons ulls que tontegi amb la seva filla, s'assabenta de qui és i el lliura a Nerio a canvi d'una bona picossada de diners. Altre cop a l'internat, fins a acabar els estudis als 17 anys, i llavors torna de visita a la casa familiar de Liechtenstein per celebrar el 40 aniversari de Hannah, a qui considera la seva mare. I en la disbauxa de la festa acabarà descobrint la sexualitat d'una manera molt entranyable amb una amiga de la infància. Una festa animada amb cervesa i en la que ballen junts aquesta Liechtensteiner Polka. Largo completa la seva formació universitària estudiant a l'INSEAD, que és l'Institut Europeu d'Administració d'Empreses, que està a Fontainebleau, a França. i d'allà surt ja lliure de responsabilitats acadèmiques. Tret d'una, en la que en Nerio el retén un mes a l'any, tancats en una petita illa de la seva propietat, on el posa al corrent de les estratègies empresarials, l'instrueix en matèries de gestió de recursos, el preveu sobre qui li voldrà mal i el forma en tot allò que li caldrà saber per substituir-lo quan arribi el moment. La resta del temps, els 11 mesos en què no ha de treballar, Largo aprofita per viatjar per tot el món, posar-se en algun que altre embolic i també aprendre matèries diferents a les tractades amb el seu pare, però que també li seran útils al permetre-li veure les dues cares que presenta la moneda de la vida. Quan ja ha complert 26 anys, rep la notícia de la mort de Nerio i passa a fer-se càrrec de l'imperi econòmic conegut com a Grup W. Però a Largo no li interessa ni la fortuna ni el poder, sinó els reptes. I si accepta el càrrec, pel que s'ha estat preparant durant tants anys, és primer per esbrinar qui ha matat el seu pare, en Nerio. Doncs sospita que no ha estat un suïcidi, com s'ha dit a la premsa. I segon, per aportar un enfocament més humanitari al món empresarial. Largo és solter, atractiu, amb un físic treballat de persona forta i decidida que sembla presa fàcil de les caça fortunes. I alhora també és novell, inexpert i d'aparent ingenuïtat que el fa semblar presa fàcil dels taurons del món de les finances. Però tothom està força equivocat i d'això és del que tracten les enrevessades trames dels seus arguments. Aventures, perill, segrestaments, assassinats, viatges, traïcions, conspiracions... Largo Winch és un thriller que pivota sobre l'economia tant d'empresa com institucional. Els diners com a medi per aconseguir poder polític i poder social i per disposar de tot allò que es pot comprar. En aquest ambient corrupte, ambiciós i ple d'enveges, Largo aporta una visió humanista gens habitual i pren decisions fent cas al seu instint, quelcom que també xoca amb qui no mou un dit sense el PowerPoint dels equips d'anàlisi de paràmetres i dades i els informes d'auditors i advocats. I ara, un nou moment musical a càrrec, un altre cop, de la Montenegro Jazz Suite. La sèrie té molta acció. Hi ha abundància de personatges secundaris, a més dels habituals, que ara ja són força nombrosos. I Largo destaca sempre per moure's amb habilitat, sense obnubilar-se i amb estratègies molt ben planificades. L'etapa de Rodamont, en la seva joventut, té molt a veure amb el seu planteig de vida. El coneixement d'idiomes, de cultures i persones acumulats en les seves experiències resulten determinants en les aventures que, sense haver-les triat, li tocarà viure. És una sèrie realment apassionant, molt entretinguda i també un instrument de denúncia del pitjor capitalisme, el que fa servir unes polítiques liberals que degraden els treballadors, enfonsen els petits comerços locals sense tenir en compte persones ni famílies i malmeten el medi ambient sense importar-los les conseqüències. I deixen al seu darrere un món devastat, sense valors, i sense escoltar els laments dels que sobreviuen. El clavell es prepara pel viatge és el títol d'una peça de jazz orquestral de Stjepko Gut, de Montenegro, d'on és nascut en Largo, que s'ajusta a aquesta sensació de desempara. És una peça de 13 minuts, de la que només escoltarem els dos primers, però espero que us quedin ganes com per cercar-la i escoltar-la sencera. El títol original és Karamfil se na put sprema. Jan van Ham, nascut el 1939 a Brussel·les, escriptor i dibuixant, molt conegut en el món del còmic, és el creador del personatge Largo Witch. Entre molta obra editada, destaco la sèrie d'espionatge titulada 13, escrita en números romans, amb un argument que, si heu vist o llegit el cas Bourne, hi trobareu paral·lelismes. I també són notables els àlbums de la sèrie protagonitzada per Blake and Mortimer, també thriller d'espionatge, creada en el seu moment per Edgar Pierre Jacobs, qui fora el millor col·laborador d'Hergé a l'hora de dibuixar les aventures de Tintín. L'any 1973, a Jan van Ham el contacta precisament l'editor de la revista Tintín, que vol expandir-se als Estats Units, i li encarrega un personatge amb carisma que protagonitzi una sèrie d'aventures trepidants al gust del públic americà més procliu a l'acció espectacular, doncs allà triomfen els superherois. És el naixement de Largo Winch, però el projecte no acaba de quallar. 5 anys més tard, el 1978, Jan van Ham recupera aquell guió d'historieta i el converteix en novel·la, d'aquestes que coneixem com d'aeroport, les de lectura fàcil i passa pàgines. I aprofita tota la seva experiència de més de 13 anys ocupant càrrecs de responsabilitat en empreses i tenint tracte amb advocats per farcir els arguments de veracitat i dotar-los d'un contingut fins aleshores inèdit, combinar la gestió empresarial i el món de les finances amb el gènere d'aventures amb intriga i suspens. Però després de 6 novel·les, el mercat tampoc no li acaba de respondre. I 7 anys més tard, el 1985, deixa d'escriure-les. I no serà fins al 1990, quan no només recupera la idea, sinó que li dona un gir de 180 graus i reescriu els arguments per donar-li un enfocament més visual i convertir les novel·les en guions de còmic. Troba en Philippe Franck el dibuixant ideal i el primer àlbum titulat L'Hereu surt el mateix 1990. Escoltem ara uns compassos interpretats pel pianista de jazz montenegrí Mirko Bratisevich és un document sonor únic gravat en directe al 1974. El dibuix realista de Philippe Franck li atorga serietat als arguments i fa que no estiguem davant només d'un còmic, sinó d'un tractat seriós del món empresarial, del món real. Franck retrata en les seves vinyetes els càrrecs, els carrers, els edificis, els avions, helicòpters, cotxes luxosos i les persones amb una fisonomia pròpia i les seves robes i els seus vestits perfectament ambientats. Al darrere hi ha moltes hores de feina dedicades a la cerca de documentació, que és una de les raons per les quals entre àlbum i àlbum s'hagi d'esperar força temps, a vegades fins i tot més de 2 anys. Si no el coneixeu, esteu de sort. Doncs ara ja hi ha al mercat 23 àlbums i, per tant, teniu força material per llegir abans no tingueu que esperar. Més de 30 anys després del primer número 1, la sèrie segueix perfectament vigent. Els dos autors han sabut evolucionar convenientment el personatge i adequat en els arguments com els escenaris, com la tecnologia, i confrontat amb diàlegs i dibuix adaptats als diferents canvis d'època. La combinació de trames intel·ligents amb el dibuix net, realista, i amb uns enquadraments cinematogràfics plens de dinamisme fan que la seva visió i la seva lectura sigui un verdader plaer. Cap personatge és pla, i cap respon a tòpics trillats, com tampoc els arguments que a cada nova entrega són més complicats fins al punt que sembla impossible que es pugui sortir ben parat de l'atzucac on queden els protagonistes. La música que acabem d'escoltar és el tema principal de la sèrie de televisió de Largo Winch, composada per Michel Colombier. I és que hi ha una adaptació a sèrie de televisió que es va fer a Anglaterra el 2001 i que només ha estat traduïda al francès, que va plegar després de 2 temporades i 33 episodis. Els protagonistes varen ser Paolo Seganti, com a Largo Winch, i David Carradine, com Nerio, el pare de Largo. Hi ha també 2 pel·lícules. La primera del 2008, titulada Largo Winch, i rodada entre Malta, Sicília i Hong Kong. I la segona del 2011, titulada Largo Winch 2, Conspiración en Birmania, Ambdues estan protagonitzades per Tomer Sisley i dirigides per Jerome Salle, que s'agafen tanta llibertat sobre l'original que només resulten aptes si no heu llegit els còmics o si teniu molta curiositat. Jan Van Ham, el creador del personatge, va ser molt crític amb les dues i va lamentar el tractament superficial que no reflectia la identitat del personatge i va anunciar que es posava a treballar en un guió per fer la seva pròpia versió cinematogràfica. Però de moment encara no hi ha res. I per últim es va fer un videojoc, el 2002, i multiplataforma, titulat Largo Winch Imperio Amenazado, que va rebre crítiques mixtes. Escoltem ara el tema musical del film que us deia. Una puntualització que haig de fer és que l'àlbum número 20 és el darrer firmat per Jan Van Ham i Philippe Frank. Una desavinença, sembla, hauria estat la causa de que Jan Van Ham deixés la sèrie i per això, en els àlbums següents, del 21 en endavant, el guionista és Eric Giacometti. Eric Giacometti és un escriptor i periodista francès conegut per les seves novel·les policíaques, escrites juntament amb en Jacques Ravenne i que tenen el comissari Antoine Marques de protagonista i ja porta més de 10 títols publicats. En una de les novel·les, un thriller d'intriga titulada El triunfo de les tinieblas, hi té protagonisme el monestir de Montserrat. I això és tot per avui. Si us animeu a conèixer a Largo, ja em fareu saber la vostra opinió. Gràcies a Beatriz Aguilar, que segueix fent màgia a les vies de so, i a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero, i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.